Bon dia, benvinguts al Fem Salut.
Bé, com heu sentit a la música i a l'entrada que hem sentit fa un momentet, aquest mes toca tornar a parlar de salut en el nostre espai mensual d'aquí de Ràdio Falset. I avui ho farem d'un tema que, malgrat tots els anys del Fem Salut de l'anterior temporada i la que tot just estem a punt de començar, no hem tractat mai. I es tracta no d'una malaltia, sinó d'un símptoma que moltes vegades acompanya a moltes malalties i moltes situacions en la vida diària. Es tracta del dolor. Per fer-ho, avui tenim al nostre espai un metge. Ell és el doctor Massip, és especialista en anestèsia, reanimació i dolor, dins de tot un ampli marge de temes que tracta la seva vida laboral, i està ben a prop de nosaltres perquè el podem trobar de tant en tant, si és que es donen les circumstàncies, a la clínica del dolor del nostre hospital de referències i de l'Hospital de Móra, i també el podem trobar també fent les tasques d'anestesista en aquest hospital de la vora de casa nostra. Bon dia, Robert.
Bon dia.
Si et sembla, em sembla que no m'he deixat res a l'hora de la presentació. Com hem dit, tens tot un seguit d'especialitats, però avui ens volem centrar una mica en el tema del dolor, que, com hem dit, és un símptoma que tots han patit alguna vegada per alguna circumstància o altra. I per començar una mica a parlar del dolor, ens agradaria que com descriuríem, és a dir, com podríem definir la paraula dolor?
Bueno, el dolor, com diu la paraula, és una sensació, no? És una sensació que és desagradable i subjectiva, no? Cadascú té el seu dolor. És un dolor, el dolor pot ser tant físic com moral, no? O psíquic, i per això la definició ha de ser una miqueta, és una mica complexa i difícil d'entendre, no? Però tothom diu que és una experiència sensorial i emocional, que és desagradable i que s'associa a vegades amb una lesió tissular, o sigui, amb una lesió, amb un cop, amb una lesió al cos, però a vegades no, m'entens? O sigui que així és com el defineix.
Per tant, cadascú tenim un llindar del dolor, no tothom som iguals. No. Hi ha persones que ho suporten millor el dolor, persones que no el suporten tan bé, persones que aguanten més. Les dones en general diuen que, ja sigui per la qüestió dels parts, etc, estan més avesades al dolor. No sé si és cert o no, això ho diràs tu,
no
des de la teva experiència.
No.
És molt particular de cadascú, però hi ha alguna manera de mesurar-lo. De fet, hi ha algunes escales que són per valorar aquest dolor que pateix la persona.
N'hi ha diverses, n'hi ha moltes escales. Com que és una cosa que és subjectiva, doncs tu no pots veure-ho, no pots objectivar-ho sense preguntar al pacient, no? Llavors hi ha unes taules que diuen analògiques visuals, escala analògica visual, nosaltres en diem EVA, agafant les sigles primeres. Doncs aquí preguntem del 0 al 10 quin dolor té, no? De tal manera que el 0 és gens de dolor, una persona normal que no té gens de dolor. I el 10 és un dolor molt insuportable, el màxim de dolor. Llavors nosaltres li preguntem del 0 al 10 quin dolor té, no? I la persona ens diu, pues, un 3, un 2, un 4, el que sigui. Llavors això s'ho sumem, amb això no n'hi ha prou, perquè a vegades te pot dir, tinc un 8, i el veus tan tranquil·let, no? I veus que no té la cara, diguem, de dolor, no? Llavors això ho sumes amb les constants vitals, no? La tensió, la freqüència cardíaca, el ritme, no? I això et dona una altra idea del dolor. Si tu tens un senyor que et diu que té un EVA de 8, però la seva freqüència cardíaca és de 60 i la seva tensió és de 120-60, doncs no te'l creus massa, no?
Perquè la tensió i la freqüència cardíaca, el ritme del cor, evidentment, quan estàs en una situació d'estrès, de dolor o de molèstia, en general, sempre saber apujar, tant una constant com l'altra.
Exacte. Llavors, si tu tens una tensió normal i una freqüència cardíaca normal i, en canvi, el senyor et diu que té un EVA de 8, doncs no te creus més. Li tornes a preguntar, no? I, escolti, mira, aquest dolor és molt alt, pel que jo veig, que vostè, el 8 és un dolor que fa molt dolor. El 0, gens, i bueno, arribes amb una xifra que més o menys veus el tipus de dolor que té, no? Uh-huh. Si l'EVA és més alt de 3, nosaltres considerem que ja és un dolor significatiu. Uh-huh. I donem calmants.
I aquest dolor no sempre és el mateix. Ja m'ha anomenat abans que el dolor que podem apreciar o que tots hem tingut alguna vegada és un dolor, per exemple, que es produeix per un cop, per exemple. Però també hi ha altres dolors d'altre tipus. Ens podries dir a grans trets el tipus de dolor que hi ha, pues, perquè hi ha dolors de diferents tipus, i ens podries dir una mica...
Bueno, hi ha diverses també classificacions, no? Perquè, com he dit abans, hi ha el tipus de dolor físic, que és el que nosaltres tractem, i el dolor psíquic, no? La gent que té dolor al cor, que diu, no? O a l'ànima. Això és més aviat part de la psiquiatria, no? Nosaltres tractem el dolor físic, i aquest dolor el dividim principalment en dos branques, no? El dolor agut i el crònic. El dolor agut és aquell que tens quan tens una malaltia, no? Per exemple, un atac de pedra, o t'han operat un apèndix, o t'has pegat un cop, etc. No? És un dolor que dura poc. El dolor crònic és el que dura més de 3 mesos. I aquest ja és més que un dolor, és una malaltia, no? Perquè és molt molest, no? Un dolor que duri tant de temps. Doncs, bueno, la principal classificació és aquesta. El dolor agut i el dolor crònic. Dintre d'aquesta classificació també podem dir que hi ha el dolor somàtic i el dolor neuropàtic. Això és unes paraules una miqueta més de mèdic.
Tècniques, no? Més tècniques.
El dolor somàtic o nociceptiu és aquell dolor que tenim quan, per exemple, ens tallem, no? Nosaltres hem de pensar, aviam, per entendre això una mica, us faré una mica d'exemple, no? S'ha d'entendre la fisiologia del dolor, no? Com funciona això del dolor, com va, no? Doncs bé, nosaltres, totes les persones, tenim milions de nociceptors o de petits xips a la pell, no? Ens transmeten, doncs, la pressió, el tacte. Nosaltres sabem amb els ulls tancats si una cosa és humida o és seca, si es rasposa o llisa, si ens apreten o no ens apreten. Això és gràcies als neuroreceptors que tenim a la pell. En tenim milions, no?, de neuroreceptors.
Jo, en aquest sentit, també, a vegades els pacients explico una mica, pues, que, per exemple, en els dits, per exemple, en els dits de la mà, tenim moltíssima sensibilitat, i això fa que, per exemple, si ens punxem, per exemple, el dit, no té molt més aquesta sensació dolorosa, no? Sí, pues, és segurament, pues, una mica per aquesta...
Els
neuroreceptors, sí.
Exacte. N'hi ha a tot, a tot el nostre cos, inclús els òrgans interns. Els òrgans interns també n'hi ha, però menys. Allí n'hi ha més, com tu bé dius, és a la pell, no? O a la llengua, o a les parts més sensibles, no?, que tenim. Llavors, aquests neuroreceptors el que fan és captar l'energia externa, que sigui en forma de pressió, en forma de cremada, en forma de tall, etc., i la transformen en energia elèctrica, que es transmet pels nervis a nivell cerebral. O sigui, va del dit, per exemple, que tu et fas un petit tall, va del neuroreceptor, estimula els nervis i fa que aquest estímul vagi directament a la mèdula espinal i de la mèdula espinal al cervell. El cervell ho modula, o sigui, ho regula, veu què ha passat i dona una resposta que tira cap baix per la mateixa mèdula espinal i per un altre nervi, doncs arriba al lloc on s'ha produït l'anoxa. No? Aquest és el funcionament del dolor. O sigui, nociceptor, nervi, mèdula espinal, cervell, i el cervell ho modula i torna a tirar cap baix, no? Cap al lloc on s'ha produït l'anoxa. Bé, doncs si la lesió o l'anoxa és a nivell del nociceptor o del tip aquest que tenim a la pell, en diem dolor somàtic o nociceptiu. Però si es lesiona el nervi que va cap al cervell, ja sigui a nivell medular o a nivell del braç o de la cama o de lluny, sigui el nervi, quan es lesiona és un altre tipus de dolor.
Estem parlant, per exemple, perquè la gent entengui, dolor, si és que algú ha tingut dolor de ciàtica, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, el dolor de ciàtica te queda enganxat al nervi ciàtic. Entens? I aquest és un dolor neuropàtic. Entens? En diem neuropàtic perquè és el mateix nervi el que té el dolor. I llavors, és un tipus de dolor molt diferent. No? És un tipus de dolor que el tens dintre, que qualsevol moviment a la pell et reprodueix el dolor, que creme, que tens com a pessigolles, entens? És així, és un dolor diferent. Aquest tipus de dolor es tracta diferent del dolor somàtic.
Un cop dividit una mica els dolors, diguéssim, el tipus de dolor que podem trobar, tal i com has anomenat, el dolor... Recordem que també una cosa que en cap vull parlar és que és un avís, també un cert avís
corporal.
Sí,
aquest dolor somàtic o agut és un avís.
És un avís que diu al cos de que alguna cosa no rutlla. Per tant, l'hem d'entendre i l'hem de donar la importància doncs, per intentar resoldre aquell dolor.
El problema, sí. D'altra cosa és el dolor crònic, no? Quan fa més de 3 mesos que tens aquest dolor, ja no t'avisa de res aquest dolor. Aquest dolor s'ha quedat perpetuat aquí i és el que realment fa que tinguis una vida molt, molt diferent d'una vida normal, no? Es toca.
Doncs un cop parlat dels tipus de dolor, si et sembla, toca parlar una mica de com el tractem, perquè aquest dolor, que com hem dit, és un símptoma molt molest, sobretot quan el grau de dolor és una mica important. Per exemple, tots tenim a casa, o gairebé tothom que ens està escoltant, el paracetamol, que podríem dir que el situaríem una mica en el primer esgraó del tractament d'aquest dolor.
Sí, sí. Ja, doncs és això. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ens diu, escolteu, mira, hi ha uns escalons, no? Anem pujant escalons. El primer escaló és aquest que tu dius, no? El paracetamol i poca cosa més. No? Hi ha algun antiinflamatori. El segon escaló ja li agafes i li fiques un opiàcic menor, no? Com pot ser un tramadol, no? Que és un opiàcic però molt, molt inferior al mòrfic.
No? I el metamizol o nolotil, que també molts de nosaltres tenim a casa, estaria una mica...
El tindríem que considerar com un aine, com un antiinflamatori. No? Està dintre dels antiinflamatoris. Analgèsic, el que passa és que també és analgèsic i també és antipirètic i antiinflamatori, les tres propietats. Bueno, entraria dintre dels aïnes, com és l'espirifen, com és l'ibuprofeno, com són el voltaren, per exemple, tots aquests.
Fins i tot l'aspirina de tota la vida.
L'aspirina de tota la vida, també. Sí, són antiinflamatoris. Però tenen tres propietats, Són antiinflamatoris, són analgèsics i són antipirètics. Disminueixen la temperatura. Aquestes tres coses. Doncs aquests estirien el primer i el segon esglaó. Perquè el segon esglaó hi ficaríem, a més del paracetamol, els aines. El paracetamol no es considera un aine, és un analgèsic, és antitèrmic, però no és antiinflamatori. Llavors, tens el segon esclau, que diem que portava paracetamol, portava Alzheimer, i un mòrfic menor. Llavors hi pugem al tercer esclau, on tenim els mòrfics, a més dels altres dos, tenim els mòrfics majors i els adjuvants. Els adjuvants són uns medicaments que disminueixen el dolor. No se sap massa bé com, però sí que disminueixen el dolor, que són molts antipirètics, antipsicòtics, i, o sigui, que actuen contra la depressió, i antiepilèptics. Aquests medicaments s'ha vist, no se sap massa bé per què, hi ha un sistema que es diu GABA, que s'està estudiant i és molt complex, però diuen que sí, actuarien per aquest mecanisme, però sí que disminueixen el dolor, a més de tenir aquestes propietats antipsicòtiques i per l'epilèpsia. Uh-huh. I després ja tens lo següent a la hora, no? O entremig, que són les infiltracions. Tu vas infiltrant els llocs dolorosos, a vegades infiltrant el punt trigger, o sigui, el punt dolorós, doncs disminueixes bastant el dolor. Uh-huh. O les infiltracions peridurals que fem els que tenen lumbàlgia o tenen hèrnies discals, o infiltracions de les caretes articulars, que també es va pel mateix sentit, o bueno, radiofreqüència, que es fica una corrent elèctrica que crema una miqueteta, diguem, el nervi, el crema una mica, eleva la temperatura. Tu fiques una agulla a nivell del nervi i aquest aparell fa calor i crema una mica el nervi, una mica, només, de tal manera que al cap d'uns mesos aquest nervi torna a estar igual, però disminueix el dolor, això. Bueno, hi ha bastantes...
I ja parlaríem dels mòrfics pròpiament, ja seria doncs, el tractament amb un dolor més acusat i en principi...
Sí. Home, ja un dolor ja... important, eh? Un dolor important que et modifiqui la vida, que no et deixi viure, que no et deixi dormir, entens? Que et deixi... que no puguis treballar, que et deixi tot el dia de mal humor, no? Clar, tots aquests medicaments, quan ja arribes als mòrfics, ho has de valorar bastant. Perquè
com en tots els medicaments, doncs, tots tenen els pros i els contres.
Clar, els seus efectes secundaris, i els mòrfics en tenen bastants, no? Els mòrfics, a més de produir sedació, o sigui, t'adorms, te seden, i et quedes adormit, llavors et produeix també restrenyiment sever, o sigui, no pots anar bé de ventre, i també et produeixen picors a vegades, el cos i sensació de flatulència, no? Disminueixen el peristaltisme intestinal i l'aliment va més lent, per això l'estrenyiment, no? Mm-hmm. Però és que a més, com que l'estómac tampoc se belluga gaire, doncs sempre tens sensació d'estómac ple.
I un dels potser no sé si l'hem anomenat, dels tractaments també pel dolor, sobretot si és crònic, corregeix-me si m'equivoco, és els corticoids, en algun cas, no? La dexametasona, algun tractament d'aquest estil.
Aquests són antiinflamatoris. Els corticoides són els antiinflamatoris més potents que tenim i, per tant, van molt bé quan tens un procés inflamatori, no? Per exemple, imagina que tu tens una lumbar, una hèrnia discal. No? La hèrnia discal té un component neuropàtic, que hem dit abans, hi ha el nervi atrapat allí, però també té un component somàtic. Vol dir que és mixta, és un dolor mixt, agafa els dos. Llavors, si tu disminueixes una mica la inflamació i aquest nervi es deslliure de l'hèrnia, no està apretat per l'hèrnia, disminueix el dolor. Per això moltes vegades es donem corticoides a tot el que són lumbàlgies, no? O hèrnies discals o protusions discals, no? Perquè disminueix la inflamació i allibera el nervi de la pressió que fa aquesta hèrnia o aquesta protusió.
I també hi ha algun medicament que, si no vaig errat, s'utilitza en el tractament d'aquest estil, com si hi ha la lírica, etcètera, sí, etcètera, que també...
Aquests són els coadjuvants que t'he dit abans. Uh-huh. La lírica és un medicament que en diem coadjuvant. Per què? Perquè no és específic d'això, no? No és específic, no està inventat o fabricat per la lumbàlgia, no? Però la lírica es va fabricar per l'epilèpsia, és un fàrmac antiepilèpsic. Però es va veure que disminuïa la intensitat de l'estímul que passava pels nervis, m'entens? Uh-huh. Si tu t'has d'imaginar un fil de la llum, per allà on passa la corrent elèctrica, doncs els nostres nervis són iguals, no? Tenim les neurones, per allà on passa la corrent elèctrica. Doncs la lírica, o sigui la pregabalina, és uh-huh. el nom autèntic, pregabalina, doncs fa que no transcorri tant estímul nerviós pels nervis. Uh-huh. I això fa que no tinguis tant dolor, m'entens? Clar, el lloc on hi ha més nervis, o sigui, més neurones, és el sistema nerviós central, no? I és allí on t'actua més.
I un dels altres temes que has apuntat i que has comentat és també les infiltracions, que normalment és un combinat de tot un seguit de medicaments que poses al lloc on està la inflamació per tal de millorar, doncs, aquest component dolorós.
Exacte. Aquí, a les infiltracions, se fiquen normalment dos tipus de medicaments. Un que és un corticoide, que és un corticoide de llarga durada. Normalment aquests corticoides se van alliberant poquet a poquet, durant 10 o 15 dies es van alliberant, però també fiques un anestèsic local. L'anestèsic local el que fa és que t'adorm, clar, t'adorm el nervi. I moltes vegades s'ha dit que hi ha un estímul de feedback, no? O sigui, el dolor puja al cervell, el cervell torna a enviar cap baix al lloc dolorós un estímul que fa que s'inflami i així va rodant això, no? Si tu fiques un anestèsic local, aquest circuit el trenques, encara que sigui dura més unes hores, perquè els anestèsics locals duren unes hores només, el seu efecte, però trenques aquest circuit. I a vegades només trencant aquest circuit d'estímul cap al cervell i el cervell que torna a respondre, a vegades doncs, això fa que el cervell no rebi estímul dolorós i, per tant, durant una temporada pots anar sense dolor.
Uh-huh. Si et sembla, hem d'anar acabant perquè el temps se'ns està tirant a sobre. Sembla que tinguem molta estona, però al final ens quedem una mica curts. M'agradaria que ens donessis la teva opinió sobre algun tipus d'analgèsia diferent, diguéssim, una mica que se sent ja dels darrers anys, per exemple, com pot ser l'ús del cannabis en algun tipus d'afectació, sobretot de caire ja més pal·liatiu, etcètera, etcètera. Què n'opines i quina visió tens des de la teva perspectiva de tractament del dolor?
Home, aviam, jo en principi, en el que sigui... aviam, el tabac, el cannabis, la cocaïna, l'alcohol i tot això, estic totalment en contra, no? Perquè són drogues que et fan mal, a la llarga et fan mal. Ara bé, el cannabis sol, per determinades malalties, s'ha comprovat que millora alguna vegada, doncs pot donar bons resultats. Té el perill de que t'hi acostumis, entens? I després sigui com el tabac, perquè en definitiva és bastant semblant, no? Pot ser que t'hi acostumis. Mm-hmm. El que sí que s'ha vist és que funciona bastant bé amb pacients amb fibromiàlgia. Amb alguns pacients amb fibromiàlgia, el cannabis doncs, els relaxa i fa que tinguin un millor comportament. Però és individual, eh?
No sé. És molt particular de cada persona.
Cada persona. I jo abans de dir, pues sí, cannabis, jo, no sé, pues és com el tabac, no? No es pot aconsellar fumar. Uh-huh. No, encara que et vagi bé pels nervis, no? I calma't d'una altra manera, no? Amb el cannabis pot passar una mica el mateix. Jo, en estudis serios que et diguin que el cannabis millora el dolor amb determinades malalties n'hi ha molt pocs, eh? I sempre una mica dubtosos. I tothom diu, oi, és que no sé si fem bé, perquè diem, si diem que fumin cannabis, escolta'm, igual s'enganxen i després no hi ha manera de desenganxar. Uh-huh. Bueno, pues és una mica això. Uh-huh. Jo, en la meva experiència, no ho pauto, no ho recomano, perquè això. El que sí que no hem parlat gens és una mica de l'epidemiologia. Uh-huh. I potser això sí, però tindríem que dir, no? Perquè hi ha estudis a Catalunya sobre l'epidemiologia del dolor. I
l'epidemiologia és, en definitiva, el nombre d'afectats, el nombre d'afectats per aquesta afectació que és el dolor.
Sí, el dolor. I el 2002, el doctor Català i d'altres de l'Hospital de Sant Pau, doncs van fer un estudi que és bastant ampli amb gent de Catalunya i van veure que un 15% de les persones en global tenien dolor. Un 15%, dolor crònic, i dolor important. I vam veure que conforme augmentava l'edat, doncs augmentava el dolor. I coincidint amb, no només aquí a Catalunya, coincidint amb tot el món, perquè en els estudis de tot el món s'ha vist sempre el mateix. Hi ha sobre un 15% d'incidència de dolor a nivell poblacional. I conforme augmenta l'edat, a partir dels 60 i pico anys, doncs aquesta incidència, que era el 15%, puja al 60%.
Uh-huh. És a dir, que la majoria de gent, quan ens anem fent grans, patim dolor ja crònic. Ja es podria dir, per la quasi de dolor crònic, per estiportrosis, etcètera, una mica, que la pròpia cosa, el degenerar-se pel pas dels anys, doncs va produint tot plegat.
Que és normal, eh? Clar,
és el que porta els anys.
Exacte.
Bé, Robert, el temps se'ns ha tirat a sobre. Agraïm que hagis estat al darrere del telèfon per atendre la nostra trucada i parlar una estona sobre el dolor. Sí. Moltes gràcies i ens pots escoltar quan vulguis des de qualsevol lloc i també des de l'ordinador, pues perquè la nostra ràdio està, com tot avui en dia, a internet.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Vale, ja ho sabeu. No, jo visito tots els dimarts aquí a la clínica de Mora, a l'Hospital de Mora, i bueno, ja anem fent.
Molt bé.
Molt bé.
D'acord. Ja. Gràcies. Ja. Adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand. Ja sabeu que, si voleu, ens podeu tornar a sentir demà diumenge a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit. Ens retrobem el mes vinent. Adéu.